Les dues en punt, comencem l'últim Hotel Suís d'aquest 2020.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Estem a només 10 hores de tancar un any globalment per oblidar, on la pandèmia s'ha cobrat i s'està cobrant massa vides. Però una cosa està ben clara. Esportivament, aquest 2020 serà inoblidable, perquè va començar amb el Sabadell al capdavant de la classificació del grup tercer de la segona B, perquè van viure allò que no havíem viscut mai, una aturada de la competició perllongada en el temps, una tornada progressiva als entrenaments i unes eliminatòries d'ascens màgiques. Perquè el centre d'esports va retornar al futbol professional a la ciutat després de 5 anys i perquè encara tenim una celebració pendent. Perquè hem tastat també com se les gasten a la Lliga Smartbank, perquè tots plegats no hem deixat de lluitar contra els imprevistos en aquest 2020 i ho seguirem fent durant el 2021. I perquè si hi ha hagut un protagonista en clau individual, més enllà d'Antonio Hidalgo, aquest ha estat Ian Mackay. Els seus guants ens han fet tocar la glòria. Les seves aturades a les tandes de penals del play-off ens van mantenir en vida. I a segona segueix sent, tal qual, qui més atura. És de justícia acabar aquest maleït, però alhora recordat, 2020, amb ell.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I l'acabem també amb el Roger Benet a les vies de so. Som-hi!
Comenta la recepció.
Avui tindrem, com diem, l'últim Hotel Suís del 2020, molt centrat en la figura de Ian Mackay, del porter del Centre d'Esports Sabadell, també l'última hora al voltant de l'entrenament d'aquest matí de l'equip a Sant Oleguer. Saludarem la companya del diari de Girona, Tatiana Pérez, al voltant de l'última hora de l'equip de Francisco, d'aquest Girona Futbol Club, amb el Sergi Parc. Repassarem, farem l'última entrega dels millors moments al Centre d'Esports Sabadell d'aquest 2020, i a la part final del programa també la cap d'any Virtual Race. Ja sabeu que avui no acomiadarem l'any corrent pels carrers de la ciutat de Sabadell. Saludarem la portera de l'Astralpool, Laura Ester, i la campanya de micromecenatge que ha engegat el Club Natació Sabadell pel seu Pla Pedrera.
I fora de l'hotel?
L'Elche ha frenat la ratxa de 5 victòries consecutives del Real Madrid en Lliga. Els blancs no van passar de l'empat a 1 al Martínez Valero i es queden a 2 punts de l'Atlético, que va superar el Getafe amb un solitari gol de Luis Suárez i que encara té 2 partits pendents. Per cert, a punt de començar a Sant Mamés el derbi basc entre l'Athletic Club i la Real Sociedad, i a un quart de 5 tanca aquest 2020 l'Osasuna a l'Avés. A la Copa del Rei, per cert, l'Olot ha passat de ronda. L'equip de Raúl Garrido es va imposar per 1-2 al camp del Poblense en l'eliminatòria jornada en el seu dia i rebrà l'Osasuna, precisament, a la Garrotxa el dia de Reis. En bàsquet, tercera derrota consecutiva del Barça a l'Eurolliga. Els de Jessica Vichius, sense Mirotic, van caure 90-77 a la pista del Bayern de Munic. I Becky Hammon s'ha convertit aquesta matinada en la primera entrenadora principal a l'NBA. L'exjugadora ha dirigit els Spurs a partir del segon quart per l'expulsió de Greg Popovich. La victòria, però, ha estat pels Lakers.
I a les xarxes socials.
Avui us hem d'agrair tot el suport que hem rebut en les últimes hores, tota la repercussió que ha tingut el cas del futbolista desaparegut, d'Andrés Jasso. Fins i tot, com diem, la revista Panenka feia un tuit ahir a la nit on deia que havien aparegut aquestes imatges d'Andrés Jasso amb la samarreta del Centre d'Esports Sabadell. Que continuéssim amb aquesta cerca per l'Àurea i que es pugui despedir d'ell com es mereix. Amb aquesta etiqueta, el futbolista desaparecido, com diem, moltíssima repercussió a les xarxes en les últimes hores.
De quin partit no estarem pendents?
Del partit de la Lliga del Níger, que comença a un quart de cinc, atenció, entre el Polis i la Gendarmerie.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant avui un exarlequinat, Sergio Iglesias, complint anys el 31 de desembre.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
podíem acabar aquest 2020 sense un segell Roger Benet. Va, 2:05 de la tarda, en marxa l'últim Hotel Suís d'aquest 31 de desembre del 2020, d'aquest any 2020, on el Centre d'Esport Sabadell, en aquest últim dia de l'any, s'ha exercitat a Sant Oleguer, com diem, per última vegada en aquest 2020. L'equip d'Antonio Hidalgo segueix amb aquesta posada a punt de cara a la visita de dilluns a Montilivi contra el Girona. Ahir, de fet, ja us explicàvem que la plantilla arlequinada havia tingut doble sessió i que, de fet, s'entrenarà cada dia d'aquesta setmana, inclòs demà, el dia de demà, el primer del 2021. I avui hem pensat, com dèiem al principi, que per acomiadar l'any, qui millor que ell, protagonista en majúscules del 2020 del Centre d'Esport Sabadell. Ian Mackay, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
No sé com ha anat aquesta tornada a la feina, aquesta reentrée del Centre d'Esport Sabadell.
No, bueno, la verdad que yo tenía muchas ganas de volver a entrenar ya al final. No, yo no pide vacaciones a mi casa, me quedé aquí, pues bueno, pues cómo está la situación en todos sitios y bueno, cuando te quedas aquí y estás aquí para jugar, pues tenía muchas ganas de volver a empezar ya.
Sensació a més de que no hi ha temps a perdre, no? Que el fet d'això d'entrenar-se cada dia és un missatge clar, no? Que al final, com diem, no s'ha de perdre el temps, hi ha moltes coses en joc en aquesta segona volta, en aquesta primera meitat del 2021, i suposo que amb ganes, no?, de tornar-se a posar les piles.
Sí, al final, bueno, con el trabajo que nos mandaron por los días de vacaciones, que tampoco fueron muchos, fueron 7-8 días, pues al final no tenía tiempo a perder ni la masa muscular ni el ritmo, y entrenando como estábamos entrenando, pues bueno, ya sabemos que nos vienen unas cosas importantes que tenemos que seguir con una dinámica que, bueno, no era mala ahora como acabamos los últimos partidos, y tenemos que intentar pues ir a ganar el partido a Girona como estamos haciendo los últimos partidos fuera de casa.
No sé si ha anat bé per això, per desconnectar, en certa manera, deies tu, a nivell físic, en una setmana poca, i a més amb un pla específic com teniu ara els futbolistes professionals, doncs és molt difícil perdre la forma en una setmana, però no sé si ha anat bé, en certa manera, per desconnectar a nivell mental del que havia estat tres mesos brutals, amb 20 partits, en l'últim mes el calendari molt carregat de partits. Ho heu notat això també, el fet de dir, home, doncs almenys 10 dies els hem pogut respirar, hem pogut agafar una mica d'aire?
Sí, es cierto que el último mes pues fueron un poco locuras. Teníamos partido miércoles, domingo, todas las semanas, y al final pues desconectar, descansar un poco las penas, que no viene mal, y luego cargar pilas, pues nos vino bien a todos para ahora armarnos y tomar, bueno, pues de la mejor manera posible ahora el retorno, y ya te digo, y pensando solo ya en Montilivi para sacar los tres puntos.
¿Heu començat a preparar ja alguna cosa específica, Ian, d'aquest partit contra el Girona?
Sí. Però no vull dir que...
No, evidentment. No es faltaria, però al final ha estat una... Em referia també que havia estat una reentrée una mica... Bé, tots els equips han hagut de passar pel mateix, no? Uns entrenaments individualitzats, PCRs, totes negatives, i com diem, ha estat també una tornada progressiva a la feina.
Sí, lo cierto es que, bueno, la semana de... Al principio de semana fue semana de días de carga para cargar piernas y todo eso, y al final trabajamos prácticamente hoy para preparar bien el partido del domingo. Yo creo que hacía tiempo que no entrenábamos una semana entera después del último mes, como había partidos entre semana, y bueno, he aprovechado para poder prepararlo bien.
Per un porter, partit atractiu, no?, aquest de Girona, ni que sigui pel fet de tenir davant un dels millors davanters de la categoria, sinó el millor, com és Cristian Estuani. Paria en Macay, suposo que amb ganes, no?, d'afrontar aquest repte.
Yo tengo ganas en todos los partidos. Lo cierto que esto es segunda división. Cualquier equipo tiene un delantero top de la categoría. Entonces, para mí, a ver, el Girona es el Girona, es cierto, pero ya te digo, yo me tomo todos los partidos pues importantes y como si fuera el último para poder dar el máximo de mí.
Suposo no, perquè has estat molt al cas. Què et diu aquesta xifra de 53 aturades d'aquest primer tram de la Lliga Smartbank?
Bueno, al final a un portero le gusta que digan que para, pero bueno, es una estadística que está ahí. Intento hacer el trabajo, como siempre digo, sé que me repito siempre, pero lo mejor que puedo para ayudar al equipo. Yo soy el último hombre que tiene que intentar que la pelota acabe en la cesta, ahí dentro de la cesta, y al final pues si tengo la suerte de parar mucho, pues será que significa que puedo ayudar más al equipo. Me encuentro muy bien, es cierto que con 34 años me encuentro en un momento espectacular de forma, muy maduro para la portería, y ya te digo, pues intentar ayudar lo máximo posible, lo que pueda.
Si alguna va despistat, 53 aturades d'Ian Mackay, que el converteixen en el porter de la Lliga Smartbank, de moment, en aquestes alçades de campionat, amb més aturades. Parlant del que queda de campionat també, Ian, i de seguida també et pregunto pel que ha estat el 2020, però pel que queda de campionat, no sé com també es pren la plantilla el fet de si tenim ara una tornada exigent, tornem a tenir partit de Lliga, dilluns, Copa entre setmana, Lugo dilluns, però sí que és veritat que després el calendari ofereix un, en certa manera un respir, no hi ha tantes jornades entre la setmana. Això li heu donat moltes voltes, no li heu donat moltes voltes?
Sí, a ver, ahora mismo, ¿qué dices tú? Tenemos tres partidos otra vez en 10 días, pero tenemos una plantilla amplia con la que puedo disputar estos tres, aparte que luego después pues hay parón de liga y creo que es copa si se pasa, que esperemos pasar y así poder disputar la copa, pero ya es más tranquilo poder retomar las semanas enteras y poder entrenar bien para plantar cara a los equipos contrarios, pues es diferente que al final jugar domingo, entrenar lunes recuperación, martes prepartido para jugar miércoles, no te da tiempo a preparar todo el partido tácticamente contra un equipo. Y entonces, pues bueno, yo creo que es fundamental pues trabajar semana a semana para poder hacerlo así, en plan ver el rival bien, analizarlo, todo eso, porque cuando jugábamos miércoles, domingo, ya te digo que era complicado porque acabas de jugar con uno ya, y como tuvieras que hacer noche, imagínate, tomando un ejemplo, en Tenerife al final haces lunes, ya entrenas, vuelves para aquí, no entrenas hasta el martes, pero es que el miércoles ya tienes el partido, entonces o sea, es como no te da tiempo ni a digerir el partido anterior ni recuperar las penas de todo para poder plantear el partido. Entonces al final ahora pues sí, se cambia un poco el calendario, que esperemos que sea así, centrarse más en cada rival y poder plantear mejor.
Sí, sens dubte, aquest tram Tenerife jugant entre setmana, havent de tornar jugant el diumenge dia, que era contra l'Oviedo, va ser un dels exemples més clars. Posem-nos una mica nostàlgics, Ian, no sé, per tu aquest 2020, que avui es tanca, què ha significat?
A ver, es muy feo lo que voy a decir. es verdad, porque las cosas están muy mal. Es cierto que como está todo, la pandemia, con todo, para mucha gente este año está siendo muy duro, pero a mí a nivel personal, lo que es personal, no es un año malo. Tuve por desgracia muchos años peores y al final lo que es este año deportivamente para mí fue muy bueno. No conseguí venir aquí, venía con un objetivo claro desde el primer día, que era ascender. Conseguimos ascender yo creo de la mejor manera posible, con un vestuario espectacular, un ambiente increíble. Conseguimos ascender y luego después estar en segunda división y compitiendo y pudiendo disfrutar desde dentro del campo, para mí pues no hay nada mejor. Entonces yo te digo, en lo personal, deportivamente, me encuentro bien, pero para mí es un año muy, muy, muy bueno, muy importante.
Doncs escolta bé, para bé l'orella, perquè avui el Roger Benet ha volgut fer també una sorpresa, un regal per acomiadar l'any, perquè aquí a Ràdio Sabadell hem viscut moments molt emocionants, però sens dubte un dels més emocionants va ser aquest.
Setè penal favorable al conjunt de Lleó. Som Ian, que aquesta ha de ser teva. Cap allà que va Antonio Martínez, en cama dreta, atura Ian! Atura Ian! Atura Ian! L'ha aturat Ian Mackay! Estàvem contra les cordes una altra vegada i ha aparegut Ian Mackay! Sergio Benito amb la responsabilitat de saber que si no marca, el Sabadell està a la final. Vinga, som Ian, una altra vegada. Sergio Benito, llançament... Ha parat! Ha parat! Ha parat! Estem a la final! 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 L'ha aturat Ian Mackay! Em descollons! Estem a la final! Vamos! Estem a la final! El Sabadell amb el penal Ian Mackay amb els peus per donar-nos la vida! Estem a la final de diumenge!
Ian, a mi se'm posa la pell de gallina encara, eh? No sé...
No te voy a mentir, tengo la piel de gallina, en serio.
Espectacular, eh?
No l'havia escuchado nunca.
No, no, no l'havies escuchado encara?
No l'havia escuchado.
Ostres.
Me puso la piel de gallina, en serio. Joder, es un momento para mí de los mejores de mi carrera, no te voy a mentir. Un momento que al final todo el mundo estaba confiando en mí en ese momento y sabía que no podía fallar. Es feo que lo diga, yo lo dije en rueda de prensa después del partido, pero estaba súper, súper convencido que lo iba a parar. Súper convencido en ese momento.
Jo no sé, de veritat, no sé quantes vegades l'hauré escoltat, però se'm posa la pell de gallina com el primer dia, va ser un moment brutal. Perquè no sé si dir que clar, l'ascens és la culminació, però per un porter, parar dos penals decisius a la semifinal, clar, suposo que ha de ser el màxim.
Sí, luego encima que habíamos pasado contra el Atlético de Madrid, a penaltis también, yo había hablado con con los compañeros y eso, porque al final, como estaba hecho el playoff, y por estadística de partidos, cada tres partidos sueles empatar un partido mínimo, más o menos suele ser así la estadística, cada tres un partido, salía de media o algo así. Yo dije que algún partido vamos a pasar a penaltis, porque estaba todo muy igualado y todo eso. No contaba con dos, pero al final coincidía así, y yo sabía que la fortaleza mental en los penaltis, y tengo la suerte hasta el momento de que en las tandas de penaltis, pues no sé, tengo algo que al final pues no cae eliminado casi nunca en penaltis y eso, y al final pues le daba mucha importancia yo a los penaltis en este playoff, y al final pues bueno, tuvo la suerte que cayó de nuestro lado. Es cierto que el mérito no es solo mío para nada, porque al final hubo unos lanzadores de penaltis espectaculares que lanzaron todos, y entonces al final pues no dio vida para poder llegar a ese momento y yo pues tener la suerte de poder pararlos.
A més, jo recordo perfectament aquella tanda, com a més la majoria dels llançaments encertaves la direcció, eh? Després per unes qüestions, per unes altres, acabaven entrant, però...
Toqué 5, crec que toqué 4.
Sí, van ser molts dels llançaments de la Culto, però bé. Amb això pràcticament ho remato, Ian. Després ha estat el retorn al futbol professional, que segurament és l'objectiu, no?, amb el qual venies aquí a Sabadell, però no sé... Quines diferències t'has trobat també amb aquesta segona divisió respecte a aquella que vas tastar en el seu dia, amb la Ponfe i també, evidentment, amb aquella breu etapa aquí a Sabadell?
A mi la sensació aquesta és més física, com vas... Aquesta segona divisió és més física. Crec que de l'altra vez havia com... A veure, més qualitat en els equips. Me acuerdo que estava el LSD perquè acaba de bajar, que tenia un equipazo que era de primera divisió. Estava un Celta increïble, Valladolid... Había unos equipos con muchísima calidad, y esta pues la veo que es como una segunda división más física, todo más, no sé, más potente, más física. Es la diferencia que creo que veo yo, y la veo mucho más igualada que aquella segunda división de la otra época.
Y ahora sí, una pregunta muy tópica, ¿eh? Pero ¿qué le demana para acabar Ian Mackay aquest 2021?
Si lo digo no se va a cumplir, entonces me lo voy a guardar para mí.
Venga, doncs.
Yo no soy muy supersticioso y tengo claro mi deseo para este año, y ojalá se pueda cumplir.
Doncs el guardem allà. Aviam si és el mateix desig que estem pensant nosaltres. Ian Mackay...
Te lo digo en junio.
Perfecte, doncs mira, serà bon senyal, eh? Ian Mackay, porter del Centre d'Esports Sabadell, gràcies per haver-nos atès uns minuts en aquest últim Motel Suís del 2020. Tota la sort del món en el 2021, i que es compleixi aquest somni. Que vagi molt bé.
Muchas gracias a vosotros. Feliz año, ¿vale? Un abrazo.
Vinga, bon any.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Això pel que fa a l'actualitat del Centre d'Esports i en clau Girona. Ahir us explicàvem que l'equip de Francisco havia tornat a la feina un parell de dies més tard que no pas al Sabadell, perquè també havia estat l'encarregat, recordeu, de tancar la 19a jornada a Santa Cruz de Tenerife un dilluns. I ara toca saludar a la Tatiana Pérez, la companya del diari de Girona. Tatiana, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Per explicar una mica l'última hora del Girona en aquest últim dia de l'any. Si no vaig errat, corregeix-me si no, eh? Mateix procediment que el Sabadell, no? Primer dia ahir d'entrenaments individualitzats per passar les proves PCR, comprovar que tot estigués ok, i avui endavant ja l'equip de Francisco amb els entrenaments grupals, oi?
Correcte, el Girona va tornar ahir als entrenaments, bueno, va fer-ho tota la plantilla excepte Nahuel Bustos, que arribarà el dia 1, perquè encara està a l'Argentina resolent uns temes burocràtics que té.
Un Nahuel Bustos, Tatiana, que és una de les baixes, de fet, no?, que té l'equip de Francisco de cara a aquest partit. Nahuel Bustos, Samu Saiz per sanció, a hores d'ara, si no ho vaig errat, són les dues úniques, no?, les dues úniques baixes confirmades.
Sí, ells són les baixes per sanció. En Bustos complirà el primer partit dels dos que té, i després també de baixes seran baixa per lesió en Juanpe, que en té per més temps, l'Antonio Luna i en Valeri, que no han tornat a temps.
Per tant, aquests dos jugadors, bé, els tres últims, comptant també Juanpe,
sí,
no van viatjar ja a Tenerife amb problemes físics, i els descartem ja d'entrada per rebre el Sabadell, oi?
Exacte, queden descartats. Se suposa que en Valeri i en Luna potser podran arribar 3 dies més tard a la Copa, però pel Sabadell no hi serà.
Doncs ens agafem també una mica aquest titulat. De cara, o pensant en les baixes que té per sanció l'equip de Francisco, evidentment la baixa de Samu Saiz segurament és la més sensible, no?, perquè al final és l'home pel qual passa bona part de la creativitat en atac d'aquest Girona.
Sí, veurem com ho soluciona Francisco, però bueno, segurament No, segurament no. Tindràs tu Ani, després també hi ha en Mamadou Silla, per tant, segurament se'n sortiran.
Tu has donat una de les claus, sens dubte, del que ha estat el Girona en aquesta primera volta. No sé si ha fet la sensació, des d'allà mateix, des de Girona, que hi ha hagut dos Girones diferents, el Girona sense Estuani i el Girona quan ha tornat Estuani i quan ha començat a encadenar, excepte la derrota a Tenerife, aquesta ratxa de resultats positius.
Sí, bueno, aquesta temporada el que s'ha pogut veure amb el temps que no hem pogut gaudir d'Estuani, que bueno, tenia ell uns problemes i no estava al 100%, és que l'equip ha sabut trobar alternatives a no dependre només d'Estuani. Silla, per exemple, és el màxim golejador del Girona. Després també hem vist porteria Monxo, molts jugadors. Uh-huh. I, bueno, Estuani sembla que torna pel seu bon camí, els seus gols són una assegurança, també.
No sé, em diràs tu també com està el pati pel que fa al mercat de fitxatges d'hivern, perquè aquí hem insistit que aquesta data s'obre el dilluns 4 de gener, aquí estem parlant molt de potser reforçar aquesta parcel·la ofensiva, evidentment segurament el Sabadell juga en una altra lliga diferent a la del Girona, ni que sigui pels rumors que hi ha al voltant d'Estuani. Han aparegut també possibles operacions dominó, que se li solen dir, no? Que si Raúl de Tomàs marxa de l'Espanyol a primera divisió, que si l'Espanyol estaria interessat en Estuani. Com està el pati ara mateix pel que fa a la rumorologia a Girona?
Jo crec que ara mateix el pati que dius seria de confiança, perquè, bueno, en principi, Estuani es vol quedar a Girona i ho té molt clar, vull dir, el seu objectiu és quedar-se aquí i aconseguir grans coses amb aquest equip.
No sé si hi ha un extra de pressió, Tatiana, de cara al 2021 en aquest Girona, perquè al final és un equip, doncs això, ni que sigui per noms, construït, sembla, per estar en aquesta zona alta. Les coses no han acabat de rutllar del tot en aquesta primera volta, tot i estar doncs, ficat en la lluita pel play-off, però hi haurà un extra de pressió en aquest 2021 pel Girona?
Clar, és això, tot i que Francisco intenta defugir una mica del missatge aquest, no?, de la pressió que l'any passat els va acabar passant factura, tot i arribar a la final del play-off. Suposo, el missatge sempre diuen que és la permanència, però els objectius serà arribar més amunt. I, bueno, de fet, el partit contra el Sabadell serà clau per començar el 2021 amb bon peu i veure si l'equip és capaç de seguir lluitant per la sisena plaça o es desenganxa del play-off.
Veurem. En tot cas, amb això ho remato ja, Tatiana. Aquest 2020, un any per oblidar, en certa manera, Girona, no? Massa marcat per aquell ascens frustrat, l'últim partit contra l'Elche.
Sí, no ha sigut un any fàcil. El no ascens, en aquest cas, va ser una mala notícia. Després també ja es va juntar tot amb que no van tenir pretemporada, el mercat de fitxatges va arribar molt tard. Després les baixes no ha acompanyat gaire, però esperem que el 2021 sigui millor.
Doncs veurem com li van les coses al Girona, a un dels tres representants catalans de la Lliga Smartbank, com diem, juntament amb el Sabadell i l'Espanyol. Tatiana Pérez, companya del Diari de Girona, gràcies per haver-nos dedicat uns minuts aquí a Ràdio Sabadell. Ens veiem el dilluns a Montilivi i acabar de passar també un bon any. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé. Bon any.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Doncs hem posat al dia també la informació al voltant del Girona. Per cert, per acabar de rematar-ho, al voltant d'aquest partit, del Girona-Sabadell de dilluns a 6:45 de la tarda a Montilivi, avui hem conegut l'àrbitre del partit. Es tracta del basc Gorka Sagués Oscoz, que va xiular ja el Sabadell al Corcón de la nova Creu Alta, el segon, el reprogramat després dels falsos positius del conjunt alfarero, i que va ser l'àrbitre VAR del Tenerife. Per tant, com diem, el Sabadell no ha perdut mai amb Sagués Oscoz aquesta temporada. A la sala Bor hi haurà Rafael Sánchez López. I avui tanquem el serial que vam engegar aquesta setmana dels 20 moments del Sabadell més destacats del 2020. Ahir ho vam deixar, si recordeu, amb la millor dinàmica que ha aconseguit fins ara l'equip aquesta temporada, aquell 7-9 contra Zaragoza, Leganés i Ponfe. Avui, de la mà, com sempre, com aquesta setmana del Sergi Parc, toquen els darrers 5 moments, els més recents d'aquest 2020.
El 2020 del Sabadell en 20 moments.
Després d'aconseguir els primers punts de la temporada, semblava que el Sabadell havia superat el seu mal endèmic de les primeres jornades, el de deixar escapar punts a última hora. Primer moment del dia, aquest autèntic mal de cap. De les quatre primeres jornades per als Antonio Hidalgo, a les quatre s'havien encaixat en l'últim quart d'hora: Rayo, Mallorca, Espanyol i Mirandés. A les quatre següents això no passaria, però els pitjors malsons tornarien a fer acte de presència.
Encara s'ha dit. Falo contra U dintre de l'àrea, Ramazzani, sol davant de Foli, gol! No m'ho puc creure. Marca l'1-2. A l'afegit, marca l'Almeria, marca Ramazzani. La centrada, la rematada i el gol. La centrada lateral, la rematada de Xavarria, la frontal de la Petita, molt lliure de marca. Queden 15 més l'afegit. Sabadell 1-2. Doncs tocarà remuntar un altre cop. La passada d'Iñaki Sáez, treu la centrada enrere, la frontal, el xut! Golàs de Leo Ruiz. La història es torna a repetir, mare de Déu. Queden 7 minuts. En cama dreta, des de la circunferència de mitjos, pràcticament. La penja, buscant l'àrea, la refusa, gol! Doncs a pròpia porta, diria que és. Minut 87. Un cop més. Arriba el gol d'un rival del Sabadell.
Almeria, Màlaga, Logroñés i Fuenlabrada també deixarien el centre d'esports amb un pan de nas. Amb aquesta tendència era impossible treure el cap del pou. Però precisament quan més pressió semblava tenir l'equip i més sorollosos eren els crítics, millor responia el Sabadell. Va passar, per exemple, davant Les Palmes o a Tenerife, però ens quedem amb el partit contra l'Alcorcón. Un duel clau entre dos rivals directes i que semblava destinat a que passés el mateix de sempre. Els alfareros s'avançaven de penal en el 75, però per fi, era el Sabadell qui veia porteria en el tram final de partit.
Aaron Rey, passada a l'esquerra per Pierre Cornut, posa la B, centrada a Pierre Cornut, la rematada, gol, 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 del Sabadell, Juan Ibiza, posa la B i l'ha posat perfecte el francès. Marca Juan Ibiza! Marca el Sabadell!
El gol de Juan Ibiza significaria un punt d'inflexió en aquesta tendència que tant ha marcat la primera volta del Sabadell. De fet, tan sols 4 dies després, el conjunt arlequinat afrontava un altre xoc vital, a Cartagonova contra el Cartagena. Tercer i antepenúltim moment del dia, la primera remuntada. Perdent 1-0, el Sabadell va ser capaç de capgirar el marcador per primer cop a la temporada i, a més, ho va fer en el tram final, confirmant que la tendència s'estava revertint.
Encara Berpen, encara Berpen, encara Berpen. La juga per Guru, mitja volta. Guru, gol, 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 gol. Se'n va per línia fons, treu la centrada, segon pal, la volea de Guru, el rebot, gol, 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 gol. Marca el Sabadell!
El més important de tot és que el Sabadell sortia per primer cop del descens. Prova que, com a mínim, l'equip estava ben viu. En un desembre frenètic i afrontant partits contra equips immersos en la lluita per la permanència, arribava la Copa del Rei. Una cita ben especial en un torneig, el del CAU, en el qual feia un lustre que el centre d'esports no participava. Les prioritats eren clares, però l'11 que va treure Antonio Hidalgo en la primera eliminatòria contra l'Ibiza i Islas Pitiusas deixava una cosa ben clara. La copa no es llançava.
El servei de cantonada i gol. Gol, 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 al pal llarg.
Ha recuperat molt bé l'equip arlequinat. Era Antonio Romero que s'incorpora des de la dreta, prova la centrada, li queda morta. Stoichkov dins de l'àrea.
El segon del centre d'esports Sabadell.
Superada la primera eliminatòria, el dijous que ve el Sabadell tornarà a Eivissa per visitar la penya deportiva. Hi haurà temps de parlar-ne, però en cas de passar, el conjunt arlequinat podria tenir un duel de setzents contra un rival molt suculent. El compromís a Can Mises era el penúltim de l'any. Per tancar el 2020, visitava la nova Creu Alta en Lliga al Castellón. Els orelluts es van avançar just abans del descans, però per quart partit consecutiu, el Sabadell trobava porteria a les acaballes per rescatar un més que valuós punt.
Passada llarga de Pierre Cornut perquè salti Edgar, la pentina Néstor dins l'àrea, aquesta pilota li cau a Néstor amb l'esquerra, gol, 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 fer-hi res, Álvaro Campos! Gules de Néstor Querol!
No podia ser d'una altra manera. L'últim moment de la sèrie havia de ser aquest gol de Néstor, l'últim del Sabadell enguany, i amb la mateixa signatura que el que va acabar donant l'ascens a la Lliga Smartbank. El centre d'esports encetarà el 2021 en descens, però a un sol punt de la salvació i amb aquesta sensació d'estar ben viu. Any 2020, t'acomiadem i la majoria, comprensiblement, voldran que quedis en l'oblit. Els arlequinats, però, tindran un racó especial per tu en els seus records.
Borja Vázquez, Anayener, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido. Seonsiguis.com.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De tornada de la publicitat aquí a l'Hotel Suís, l'últim d'aquest 2020, que la veritat que si hagués estat un any relativament normal, ara estaríem aproximadament a 2 hores i mitja d'aquesta desena edició de la Cap d'Any Race, amb la qual acomiadaríem l'any, alguns corrent 5 quilòmetres, d'altres 10, d'altres veient-ho des de la distància, darrere de les tanques, però bé, ara probablement a aquestes hores ja hi hauria algun carrer tallat, l'organització estaria posant les tanques, acabant de marcar el recorregut. Vaja, el que vindrien a ser les hores prèvies típiques i tòpiques a qualsevol cursa. Amb un punt de tristesa, però també amb un punt també de ganes que ens expliqui aquesta Cap d'Any Virtual Race, Aleix Muñío, director de la cursa, presentador del programa 13 d'aquesta emissora. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Doncs bona tarda. Molt bé, gràcies. I content de poder-vos sentir amb aquesta calma d'enguany. Vull dir, tot s'ha dit que ha sigut un any difícil, però ostres, això, estic ben assegut i tranquil, i poder parlar amb vosaltres amb aquesta tranquil·litat és també, tot s'ha de dir, creuant els dits i tot, una tranquil·litat gran.
Mira, sí. T'anava a preguntar precisament, tu a hores d'ara, a 3:15 de la tarda, què estaries fent?
Doncs mira, a 3:15 de la tarda ja estaríem amb el marcatge del circuit pràcticament ja enllestit. Estaria pendent de que m'estiguessin dient, doncs, si hi ha hagut qualsevol, tot el que és la zona peatonal, si tot el que són les botigues i paradetes del mercat central fiscal ja tretes, que el terra està net, si les incidències aquestes típiques d'ostres, hi ha una pilona que no ha acabat de baixar, hi ha un tram del carrer que està brut, resulta que tenim una jardinera que no acaba d'estar ben ubicada, i aquestes coses que són els contratemps d'última hora, però ja estaríem encintant tot el que és l'eix peatonal del que seria la cursa, i ja estarien els voluntaris arribant al pati de Can Balsac per començar a fer tot el briefing d'explicació dels 100 voluntaris que van al llarg del circuit, per començar-los ja a ubicar. I estaríem a punt ja de quan comences a dir, ostres, ja estem ara ja en compte enrere de debò. A més, si t'hi fixes, avui torna a fer aquest solet que ens fa sempre normalment. per la Cap d'en Reis, que tenim aquest parèntesi, sempre de bon temps i tot, i seria, jo crec, avui un dia que es podria córrer bastant bé, la veritat.
Sí, aquí anava fins i tot al punt de tristesa, eh? Veient com s'ha llevat avui el dia a Sabadell, era d'aquelles tardes agradables, és unes temperatures fresques aquesta setmana, però bé, sempre ve de gust acomiadar l'any corrent. Déu-n'hi-do quin canvi de panorama, eh? Molt més tranquil avui. Tot i això, a l'Eix teníeu clar que aquest any, amb la desena edició, no volíeu deixar deserta de moment la desena edició de la Cap d'any Reis.
Exacte, es tractava, bàsicament, ostres, és que ja aquest any vam anar veient ja des de principi d'any com, doncs clar, estem parlant de que ja portem 10 mesos pràcticament amb tot el tema de la pandèmia, i els esdeveniments esportius, començant pel que ens toca més directe, que nosaltres estem organitzant, que és com la Corro contra el Càncer, que havia de ser el 27 de març, que va ser el primer que vam dir, ostres, aquest ja no pot ser, doncs clar, ha sigut tot un any molt difícil, però el que es tractava és, ostres, quan s'anava acostant la Cap d'en Reis, allò que potser a l'estiu dius, bueno, aviam com estarem al desembre, però certament el moviment que genera la Cap d'en Reis, ja no només a nivell de bellugar la gent i de seguretat, sinó que hi ha una part que també és tècnica, que és el que seria els patrocinis, els col·laboradors i els sponsors que han d'estar darrere d'un esdeveniment que ens ha fet que Sabadell la situem com a la segona cursa de Cap d'any de Catalunya, i top 5 a nivell espanyol, amb la qual cosa això significa que s'estan fent bé les coses, que la gent de Sabadell en té moltes ganes, però hem de pensar que això abarca molta més gent de Sabadell, que ve molta gent de comarca, ve gent de fora, gent que ja està començant a pensar que per què se'n vol anar fent assos, i també veu que aquí tenim un 5 i un 10 que són molt atractius, amb una molt bona organització, amb uns voluntaris que s'hi aboquen completament, i clar, era com no perdíem tots aquests patrocinadors i col·laboradors. Evidentment estaven, doncs, com està tot el teixit empresarial i el teixit econòmic, amb la qual cosa, si pel que fos enguany haguéssim pogut tirar endavant l'edició i que diguessin a l'octubre i ja està tot obert, hauria sigut difícil fer-ho amb els ítems de qualitat que teníem fins ara. Evidentment, ens hauríem reinventat i la cursa hi hauria estat, però hauria sigut difícil fer-ho amb els mateixos paràmetres.
Sí.
Dit això, clar, dius, ostres, 10, després de 9 anys, la desena edició, ostres, el que no es podia fer era perdre, perquè clar, ja hem generat una tradició que, per molt bé que a Sabadell hi havia hagut els Monte Carlo Runners, que el dia 31 feien com la Isocrona, tot, vull dir que si mirem una miqueta en retrospectiva el que ha anat passant a Sabadell amb el dia 31, la gent que volia competir a Sabadell fa 10 anys havíem d'anar a Barcelona, està clar, a córrer el que era la Sant Silvestre Barcelonesa, el que llavors es va passar a dir la cursa dels Nassos, i aquest va ser l'objectiu de començar la cursa, amb la qual cosa el que costa és engegar les coses i acabar ja amb el primer any, pràcticament, ja vam marcar un input que van dir, ostres, ens vam col·locar en el mapa molt ràpid, Sabadell, i va dir, ostres, va ser una alternativa molt bona, i clar, era dir, ostres, aquest any què podem fer? I si sempre, des que va néixer la cursa, havia sigut una cursa que sempre havia tingut un rerefons solidari, fos amb el rebost, fos amb la Cicora, amb els de les cardiopaties congènites, o amb diferents associacions que hem anat col·laborant, clar, aquest any, ostres, com fem aquesta doble cosa, que no es perdi aquest moviment atlètic, aquesta feina que hem fet al llarg del temps, i que, ostres, jo crec que aquest any ens ha fet treure el millor de nosaltres, ens ha fet entendre que no som immunes a res, per molt que el sistema econòmic del que vivim marca unes pautes molt clares, però crec que ens ha fet, jo com a mi em parlo per mi, i crec que l'entorn, que ens ha fet treure la part més humana que també tenim nosaltres, i jo crec que des de WeRun, l'entitat que tenim, com potser la Cap d'en Reis, o les entitats que també s'hi han sumat sempre aquí a Sabadell, amb tot, o la mateixa Ràdio Sabadell, vull dir que en realitat som companys tots i tot, ho teníem clar que també s'havia d'aprofitar aquest esdeveniment per reforçar aquest moviment també més humanista que potser ens ha fet generar la pandèmia. Per tant, era, ostres, dic, aviam, fem una doble cosa, fem una acció solidària i fem que no es perdi la Cap d'en Reis, perquè si bé que l'any que ve direm, ostres, és la desena edició, que és així, saps, Pau? Vull dir, però el que es tracta és que aquest any, clar, serà una Cap d'en Reis virtual, que sí que potser és desena edició, però jo crec que la festa, la desena edició, en si, ha de ser l'any que ve, però sí que és veritat que aquest any hi ha tot el moviment Cap d'en Reis virtual que tenia aquesta doble vessant. Allò de passada, potser un esdeveniment esportiu, una vessant solidària, a una acció solidària amb, ostres, que la gent es bellugui, que recordi que aquí tenim una Cap d'en Reis que fem bullir una miqueta l'olla totalment, clar.
Si no em corregeixes, Aleix, tota la inscripció va íntegrament al Parc Taulí, oi?
Exacte, sí, el que es tractava era això, de dir, escolta, fem una inscripció gratuïta i que la gent s'apunti, però vam dir, home, clar, si el que volem és que també fem bullir l'olla i fem un homenatge, més enllà de si recollim 10, 100 o 1.000 euros, o 10.000, o 100.000, jo crec que l'important era que tot el qualsevol element econòmic que poguéssim generar amb això havia d'anar al Parc Taulí, perquè és l'hospital de referència nostre, aviam, és així, és a dir, la gent del Vallès Occidental, el nostre hospital de referència és el Parc Taulí, no sé si els de Terrassa diran que és la Mutua Terrassa o això, però clar, jo es compro cap a casa, que soc de Sabadell, saps? I llavors el que es tractava era de poder tirar cap al Taulí, poder fer, doncs mira, aquesta col·laboració, que evidentment què passa, com funciona? Dir, tot el que la gent vulgui donar a la inscripció és totalment voluntari, sí que hi ha un mínim, perquè clar, aviam, es tractava de fer tocar una miqueta la fibra i que la gent s'impliqui, però clar, tu pots inscriure't i dir, doncs, jo dono 3 euros, jo en dono 5, jo en dono 10, jo en dono 15 o 20, però vull dir, tot això, llavors, evidentment, aviam, si em ve algun purista i em diu, el 100%, sí, el 100%, però evidentment, això, com que hi ha una plataforma que és la que ha de gestionar, els bancs...
Sí, també hi ha un mínim cast, en aquest sentit. Sí.
No, clar, vull dir que aquí hi ha la TPUB, vull dir que en aquest sentit, si hi ha 10 persones que s'inscriuen i donen 1 euro cada una, potser seran 9,85...
Sí. Ja sabem com funcionen aquests sistemes, sí.
Sí, per molt que s'ha dit també, que, i val la pena recordar-ho, que Championship, que és amb la plataforma que ho fem, que és la número 1 a nivell estatal de cronometratge i de gestió d'inscripcions a curses, el mateix Andreu Vallvé ja em va dir, mira, Aleix, amb aquesta cursa nosaltres tot el que serien les despeses nostres de gestió, de generar el portal, la plataforma d'inscripcions, no cobrem res. Vull dir, estem més que sensibilitzats amb això i, a més, veient aquest sistema, l'únic que cobrarem són les despeses pròpies que ens genera el banc per tal de poder tenir una TPUB activa i poder fer els pagaments online. Que això, qualsevol que tingui negoci, qualsevol que hagi pagat, sap que hi ha un tant per cent de manteniment. Vull dir que, en aquest sentit, és sí, tot el que la gent dona se'n va al Parc Taulí, a part cal agrair a Championship, que no té per què fer-ho i s'ha involucrat i també ha dit, escolta'm, nosaltres cost zero i el que haurem de fer automàticament això, tot el que surti anirà pel Parc Taulí, que llavors amb el Francesc Luque, que era el responsable de gestió econòmica del Parc Taulí, doncs caldrà veure, doncs, aviam com en el moment, quan ho recollim i en funció de la quantitat, doncs, com ells gestionen aquest pressupost, doncs, per tal de poder tenir aquest petit gra de sorra que serà la Cap d'en Reis virtual. Evidentment, un gra de sorra és un gra de sorra i, evidentment, el pressupost del Parc Taulí és infinit, però crec que més enllà de la quantitat, com bé dèiem, doncs jo crec que el més important és la conscienciació i el fet de que som un teixit i fer Sabadell, fer ciutat i fer el Parc Taulí, que són la gent que han estat a primera línia i que hi segueixen estant, i que si les coses pinten com pinten, hauran de seguir-hi sent durant uns quants dies més.
Ara m'estiraràs de les orelles, Aleix, però jo encara no m'he inscrit a la Cap d'any Virtual Race, ho faré, eh? Però em deies, plataforma de Championship, de fet, si anem al web ho podem fer la inscripció, i m'interessa molt també el tema de la validació de dades, no? Perquè tu has de posar el teu rellotge, la teva aplicació del mòbil i fer 5 o 10 quilòmetres, no? I després això es puja, com es puja, com s'ha de fer?
Mira, aviam, aquí ara t'explico també com ho vam plantejar, perquè clar, aquí, en el moment que també, per exemple, que vam veure el sistema que estava fent servir Marató de Barcelona, que tenia una plataforma genial de fer la cursa virtual, i si qualsevol runner o esportista popular sap com funcionar, però bueno, expliquem-ho aquí per tothom que ens estigui escoltant a la Ràdio Sabadell, doncs el que es tractava era una plataforma que t'oferia que tu automàticament, quan feies un recorregut X determinat, que és el que l'organitzador vol, doncs automàticament ell mateix t'establia el rànquing. Nosaltres ens vam posar en contacte amb aquesta plataforma, vam fer reunió, de fet és una plataforma a nivell mundial que té més d'un milió i mig d'usuaris registrats i tot, i el que passava, però, és que, clar, era molt interessant, era la manera més àgil de fer-ho, però el que passava és que els costos d'aquesta plataforma pujaven entre 4 i 6 mil euros. I, evidentment, Pau, amb tot el carinyo del món, jo entenc que segur que ho val, i el software que té aquesta plataforma ja hauria sigut, sincerament, la manera més àgil de poder gestionar tota aquesta inscripció, però clar, si el que volem promoure és que hi hagi el que sigui, però tot sigui pel taulí, jo ho trobava una mica agosarat i frívol destinar una partida a 6.000 euros quan en tot cas tothom enguany a la Cap d'en Reis, tota la petita gestió que s'hagi fet, tant l'informàtic com qui està portant les xarxes socials, com totes les entitats que estan col·laborant fent difusió, com la mateixa Ràdio Sabadell, estan fent una acció solidària i estan fent tothom a cor zero, amb la qual cosa vaig dir, doncs aquí tocarà remar fort i a partir del 31 de gener gestionar totes les dades. Com funciona això? Fàcil. Tu t'inscrius, entres a capdenreis.cat, t'inscrius i automàticament seria com qualsevol inscripció de qualsevol cursa, a través del portal oficial de la cursa, tu entres a inscripció i automàticament vas redirigit a la plataforma de Championship. T'inscrius i en realitat seria, com sempre, l'única varietat que tu no pots triar ni si fas 5 o 10. Això és una opció personal. El que sí que pots triar quan estàs fent l'inscripció és quin donatiu vols fer. Dius, bueno, doncs jo en vull fer 5, jo en vull fer 10, vull fer 15 euros, vull fer 20, el que creguis. Sí. Llavors, tu, en el moment que estàs ja inscrit, representa que nosaltres la inscripció ja tenim un llistat de tots els corredors inscrits. Automàticament, què és el següent que has de fer? Tu tries a on vols fer 5 quilòmetres o on vols fer el teu, és a dir, tu tries el teu recorregut, com si vols fer de Mata de Pere a Sabadell, com si vols fer-los tu ja no puig mal, com si els vols fer, resulta que ets de Cuenca i els vols fer donant voltes a Cuenca.
També.
O si vols anar-los a fer Teruel, que Teruel existe.
I tant, ja, i tant que existeix, sí.
Llavors, el que es tracta és tu fas el recorregut que vulguis, amb el desnivell que vulguis, i però el que sí que és important és tenir una aplicació, o bé aquestes de Fit que tenen qualsevol dispositiu, qualsevol smartphone, que el que fa és gestionar-te l'activitat física, o bé amb Garmin Connect, o bé amb Suunto Moves Account, és a dir, necessites registrar l'activitat. Qualsevol mòbil d'aquests intel·ligents, que diuen smartphones, vull dir, qualsevol mòbil ja t'ho fa. Si no tens, resulta que no ets tan friqui i ets de monitoritzar-te l'activitat. Una vegada tens aquest arxiu, pots fer dues coses. O bé ens comparteixes aquest arxiu amb l'enllaç, quan has acabat l'activitat, o bé el que fas és fas un pantallazo d'aquesta activitat, on es vegi que ets tu l'usuari, i ens l'envies a on? A hola@capdenreis.cat. Evidentment, aquest rànquing, amb totes aquestes dades, ho haurem de fer a partir del dia 31, com t'estava dient, aquí vindrà la feinada. Sí. Si hi ha algú que s'estima molt el Parc Taulí i s'estima molt les accions solidàries, el convido perfectament a que ens ajudi, perquè, evidentment, com que espero que sigui una resposta multitudinària de molt més enllà de no pas que sigui Sabadell, els de Terrassa, evidentment, estan convidats, però que se'n vagi molt més enllà del que seria Vallès Occidental, perquè, evidentment, ens estem trobant gent de Navarra, que també està fent la Cap d'en Reis, i els hi demanem, sobretot, que quan la gent s'inscrigui, què faci? Que es baixin el dorsal en PDF que tenen a la web, que ho publiquin en xarxes socials, perquè es tracta de viralitzar-ho al màxim i de que, aprofitant aquests mitjans que tenim ara ja tots, que és que a través de xarxes socials és com ens belluguem i com ens informem i com ens estem connectats tothom entre tothom, i llavors doncs, es tracta de que a partir del dia 31 tot aquest recull de dades que haurem rebut a hola@capdenreis establirem un rànquing que dius que servirà per tenir un guanyador i una guanyadora de 5 a 10. Bàsicament servirà per tenir un còmput global
un
de tota l'acció solidària del moviment, però es tracta també de fer una miqueta bullir l'olla i donar-li també un contingut d'aquesta mena de cursa d'aquesta cursa virtual que seria enguany de Cap d'en Reis.
Com deies tu, el més important enguany és la vessant solidària i aquí la competitivitat passa a un segon terme completament. Doncs...
Clar, de fet, Pau, tothom, si quan et descarregues el dorsal, tothom amb quin dorsal t'hi fixes és...
El dorsal 1. Correcte.
Exacte, vull dir, aquí a la ràdio, quan hi ha hagut alguns quants companys que també han fet bullir l'olla amb el dorsal que teníem per aquí, és el dorsal 1. Vull dir, que en una cursa solidària, quin és el corredor més important? Tots. Qui és el que porta el dorsal 1 en una cursa, el més important? En una cursa solidària, tots som el número 1, i en aquí es tracta de que quants més uns hi hagin, millor, perquè el taulí s'ho val, l'acció també, i més enllà d'això, és també el concepte aquest de que els petits granets fan muntanyes encara que ens costi en el món que ens ha tocat viure, tan globalitzat i sota el sistema econòmic en el que estem tots perpetuament ficats.
Doncs Aleix, que tindrem un mes encara per parlar d'inscrits, per parlar de registrats, per parlar de diners que recapteu, per tant això ja més endavant, si et sembla, ho comentem i sobretot desitjar que de cara al 2021, com deies tu abans, puguem tenir aquí a la ciutat aquesta desena edició presencial de la Cap d'en Reis enguany, avui no podrà ser, però bé, com a mínim ens hem de conformar i tenim aquesta vessant solidària amb la Cap d'en Virtual Reis. Aleix Muñoz, director de la prova, una abraçada. Bona entrada d'any.
Una abraçada, Pau, i una molt bona entrada d'any a tots i totes els oients de Ràdio Sabadell i a tots els companys que ara esteu als estudis i treballant avui. Una abraçada molt forta.
Que vagi molt bé, adéu.
Adéu.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Vinga, som-hi. Menys de 9 minuts per tancar l'any aquí a l'Hotel Suís. Ahir, per cert, es van tancar les dues concentracions de les seleccions estatals de waterpolo abans d'acabar aquest 2020, la femenina a Màlaga i la masculina a Tenerife, i ho va fer amb una nombrosa representació del Club Natació Sabadell, com us hem anat explicant aquests dies aquí a l'Hotel Suís. Avui ja us diem que la cosa va de porters, primer Ian Mackay, i ara la Laura Ester. Laura, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com ha anat aquesta concentració a Màlaga?
Doncs molt bé, la veritat és que ja tenia moltes ganes de tornar mig competir, per això dir-ho, amb la selecció, i per fi ho hem pogut fer aquests dies a Màlaga.
Perquè tu deies en una publicació a les xarxes, gairebé un any sense jugar amb la selecció, aquest 15-12 contra Grècia, un partit de preparació pels Jocs Olímpics, però no sé si amb un punt també d'estrany, no?, el fet de tornar-se a posar el casquet de la selecció.
Doncs sí, la veritat és que era molt estrany, però sí que és veritat que aquest estiu vam estar entrenant amb selecció, però al final no competíem, vam estar nosaltres soles i pràcticament sense contacte per tot el que ha passat i desgraciadament està passant, evidentment. I bueno, aquests dies a Màlaga ha sigut com estrany, era com, ostres, i tornem a ficar-nos al banyador de selecció, al casquet, a llançar-nos a l'aigua i poder competir. O sigui, un partit mig amistós oficial, però molt contentes.
Però un partit al cap i a la fi, perquè el que us ve en aquest 2021 amb la selecció és molt i molt sucós. Els Jocs Olímpics que no es van poder disputar el passat estiu.
Doncs sí, sí. Aquest any ens ha tocat esperar 5 anys del cicle olímpic, però evidentment que l'afrontem amb moltíssimes ganes, molta il·lusió, i esperem que puguem competir.
Deixa'm també un punt de mala baba, Laura, perquè sembla que va haver-hi una certa polèmica, no?, pel tracte també, o pel seguiment que se li va donar des de la federació, no?, a la concentració del femení. No sé si al final allò ha quedat en una anècdota o què.
Bueno, sí que és veritat que, clar, si nosaltres només veiem tuits de la federació dient que estaven a selecció masculina entrenant a Tenerife, i va ser com, bueno, nosaltres també estem entrenant, saps? També estem preparar els Jocs Olímpics i estem a Màlaga. Però bueno, o sigui, al final això ha quedat una anècdota. També van informar de que estàvem allà i res.
No sé si al final va ser una qüestió publicitària, de compromisos amb Tenerife o què, però bé, com deies tu, ara sí que al final es va informar del partit, de la recepció, i que al final, com dèiem, estàveu també com els nois concentrats en aquest cas a Màlaga. Si tirem la vista enrere, Laura, ha estat un 2020 molt estrany. De fet, feia abans la reflexió de repassar tot el que havia passat en clau waterpolo en aquest 2020, i clar, és que vam començar l'any amb una medalla d'or a l'europeu. Sembla que sigui 4 anys enrere.
Doncs sí, la veritat és que sí, sempre ho parlem, que ha sigut un any molt estrany, evidentment, que esperem que no es torni a repetir, però hi ha vegades que intentem mirar el costat positiu i la Meca sempre ho diu. Bueno, sí, al final 2020, vale, però hem guanyat un europeu, hem guanyat una Copa de la Reina, hem guanyat una Supercopa, al final, dintre l'esportiu, no està tan, tan malament.
Al final, mira, et volia fer just aquesta reflexió, no? A nivell de club Natació Sabadell, només s'han jugat dos títols a la piscina, Copa de la Reina i Supercopa d'Espanya, perquè la Lliga es va decidir als despatxos, i al final els dos títols els heu guanyat. Per tant, clar, molt més tampoc es pot demanar. Sí que és cert que la cosa s'ha igualat moltíssim en aquest 2020 amb tots els equips, que això també doncs, ja és positiu per veure més competència, però al final els títols els heu guanyat vosaltres.
No, així és, sí, aquest any era un any molt complicat perquè per això, perquè els equips s'estan igualant molt i jo crec que això és molt bo pel waterpolo i que sigui així, que sigui durant molts anys, que al final és veure competició, veure partits importants quasi cada jornada i és molt maco tant per la gent que juga com per l'espectador. Uh-huh. I és el que has dit, sí, els dos títols que s'han pogut disputar a la piscina els hem guanyat i jo crec que no podem demanar més.
Igual et fico ara en un compromís també un altre cop, Laura, però no sé què li tens més ganes al 2021, a l'Eurolliga, als Jocs Olímpics, a jugar uns play-offs de la Lliga, a tot plegat?
Doncs mira, no podria escollir un, jo crec que a tot plegat, al final cada competició és important, cada competició té el seu, i al final com a esportista el que vols és guanyar tot, si entrenem per això.
I ara, per acabar, Laura, corregeix-me si vaig errat. Uns dies de descans i dilluns novament al Car de Sant Cugat, no?
Doncs sí, per sort ara de moment podrem celebrar el cap d'any cadascun amb les seves famílies, evidentment sempre en cap i respectant totes les mesures de seguretat que hi ha, perquè si vist l'ho vist i s'ha d'anar molt de compte, si ser molt cuidadors i cuidar també de les nostres famílies i les nostres persones més estimades, evidentment.
Doncs sens dubte.
Llavors, descansar aquests dies i dilluns tornem un altre cop.
Sens dubte, és el millor consell per tothom en aquestes festes. Doncs res, Laura Ester, una de les quatre representants de l'Astral Pool en aquesta concentració de la selecció que va finalitzar ahir a Màlaga, que et volíem doncs això, saludar també en aquest últim programa de l'any i desitjar-te una bona entrada d'any. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies i igualment. Bona entrada d'any a tothom.
I per cert, últims minuts de programa, el Club Natació Sabadell ha encetat una campanya de micromecenatge destinada al seu Pla Pedrera. Cada any s'aporten 800.000 euros a la seva base, però les retallades derivades de la pandèmia han obligat el club a buscar noves fórmules de finançament per mantenir el nivell. A través d'una plataforma creada amb els propis mitjans del Natació Sabadell, qui ho desitgi podrà fer la seva aportació en cadascuna de les diferents seccions. La xifra objectiu és de 250.000 euros, però tal com ha indicat el director esportiu del club, el Xavi Balaguer, tot el que es recapti anirà directament a les arques de l'entitat.
Cada secció té desgranats una miqueta els projectes pels quals pot anar l'aportació i també pot anar, doncs, diguéssim, per una aportació més general, que no sigui només d'una secció, sinó del Pla Pedrera en general del Club Natació Sabadell, i evidentment qualsevol euro que vagi en aquesta plataforma doncs arribarà als esportistes del club, als esportistes de base del club, que no oblidem, són uns 1.500 esportistes federats que tenen, diguéssim, una transversalitat molt gran, atès que som un club multiesportiu.
Cada secció té una xifra pròpia, uns objectius concrets. Per exemple, la natació i el waterpolo s'han fixat 45.000 euros, respectivament, mentre que la natació artística o el futbol sala s'ha marcat 32.000, un format que des del club es creu que afavorirà la participació de l'entorn de cada una de les seccions.
Sí, veiem que una secció doncs, està a punt d'assolir l'objectiu. Evidentment, doncs, ho analitzarem i replantejarem doncs, altres possibles, diguéssim, projectes per aportar-hi diners, i també ho hem fet així doncs, pensant una miqueta en que hi hagi una competència sana entre les diferents seccions i que la gent de cada secció sigui capaç de mobilitzar-se, de buscar en el seu entorn, doncs, entre les famílies, esportistes, exesportistes, directius, exdirectius.
Les donacions es podran realitzar fins que es tanqui l'exercici 2020-2021, és a dir, fins al pròxim 31 d'agost a través del portal web comptemamtu.com. Marxem. Menys d'un minut per tancar la barraca, per tancar aquest últim Hotel Suís del 2020 aquí a Ràdio Sabadell. Ja sabeu que podreu trobar el programa, com sempre, a les nostres xarxes socials, i nosaltres ens hi tornarem a posar dilluns 4 de gener, ja fins dilluns no hi haurà Hotel Suís, en la prèvia del Girona-Sabadell, que es disputa a 6:45 del mateix dilluns, i des de mitja hora abans a Ràdio Sabadell. Res més, de part de tot el Departament d'Esports i també del Roger Benet, que ha estat el control tècnic, us desitgem una molt bona entrada d'any en aquest 2021 que s'engega en tot just unes hores. Que vagi molt bé, una abraçada, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.